El cafè de la ràdio amb Mireia Sanz.
Avui, 29 d'octubre, es commemora el Dia Mundial de l'Ictus, una malaltia que és la segona causa de mort a l'estat espanyol i la primera lesió cerebral adquirida. Una afectació que podria descriure's com un infart, però al cervell. Segons les xifres de la Societat Espanyola de Neurologia, entre 110 i 120 mil persones pateixen un ictus a l'estat i la meitat té seqüeles discapacitants o mort. En parlem amb el David Cànovas, que és membre del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Què hem d'entendre exactament per un ictus?
Bueno, un ictus és una patologia vascular que afecta les artèries del cervell i que es manifesta amb dos tipus d'ictus. L'ictus que dèiem isquèmic, que és la trombosi o embòlia, que és perquè una artèria es tapona, no? està tapada per un trombo i això origina una falta de irrigació sanguínia, de sang, a una zona del cervell. Uh-huh. I l'altre tipus d'ictus, que és una mica més infreqüent, és l'ictus hemorràgic, que és el que dèiem el derrame, el vessament, l'hemorràgia cerebral, que és quan una artèria es trenca. Hi ha una ruptura arterial i, per tant, hi ha una quantitat de sang, no? que afecta també, evidentment, a l'encèfal, al cervell, i també dona símptomes molt similars, pràcticament idèntics, a l'ictus isquèmic. Són els dos tipus d'ictus que hem de tenir en compte.
Quins són els més greus? O sigui, quin tipus d'ictus d'aquests dos que ens explicava és el més greu?
Bueno, si ja fa segons dels primers dies, el que té més mortalitat és l'ictus hemorràgic. L'hemorràgia, el vessament cerebral, dona un problema a l'espai al cap, perquè hi ha una quantitat de sang que abans s'ostava, i això origina canvis de hipertensió intracranial i la mortalitat dels primers dies és més elevada que amb un ictus isquèmic. Evidentment, un ictus isquèmic que afecta una artèria gran que fa un infart extens de l'encèfal és pitjor que una hemorràgia petita. O sigui, això també depèn del tamany, evidentment. No? Però, en general, les dades són que l'ictus hemorràgic té més mortalitat que l'isquèmic.
Quin percentatge de casos de mortalitat hi ha en els ictus?
Bueno, és que la mortalitat és elevada, vull dir, s'ha vist que els 30 dies d'un ictus sistèmic o hemorràgic pot ser parlem d'un 20% de mortalitat en general, són dades molt, molt globals. O sigui, depèn molt de molts factors, de l'edat, com deia abans, del tipus d'ictus, si és més extens o menys extens, del tipus d'hemorràgia, però en global pot ser un 20% al mes de patir un ictus.
Al taulí, quants casos d'ictus es detecten de forma anual?
Més o menys tenim urgències, més o menys quasi 1.000 pacients a l'any, 900 pacients que ingressen o són atesos a urgències per ictus hemorràgic, isquèmic, o el que diem també AITs, que són com símptomes d'ictus que duren menys de 24 hores i que també són importants, és important el diagnòstic i la prevenció d'aquest pacient que ja ha tingut un avís, doncs faci un ictus els primers mesos després d'aquest avís, no?
Mm-hmm. Expliqui'ns això de l'última part, que hi ha ictus que poden durar només 24 hores, efectes.
Sí, el que diem a l'AIT, que és l'accident isquèmic transitori, això és com una angina de pit, però en lloc de passar al cor, doncs passa al cervell. I el pacient té uns símptomes que poden durar habitualment doncs mitja hora, una hora, un minuts, i que són símptomes, bueno, són símptomes d'ictus, però que, per el motiu que sigui, perquè l'artèria es torna a obrir i tal, doncs el pacient millora doncs en menys de 24 hores, no? I això diem doncs això, com un accident isquèmic transitori, però és com un avís important per fer un diagnòstic molt precoç i molt, molt ràpid i per evitar que aquesta persona tingui un ictus els propers dies o setmanes, no?
Clar, per entenc, per com és la malaltia, són casos que arriben directament a urgències, no? Entenc que els ictus no són casos que es puguin preveure, sinó que directament arriben a les urgències, no?
Quasi el 95% arriben a urgències, sí. Vull dir, alguns pacients sí que van a consultes perquè el metge pues, ha detectat un símptoma una mica així sospitós i arriben pues, a la setmana o dues setmanes a consultes, però aquests són una minoria, gràcies a Déu.
La pandèmia pot o ha afectat o ha tingut alguna incidència en els casos d'ictus o en com arriben o en l'increment dels casos o en el descens, que també ha passat en algunes coses, no?
Sí, el Covid el que ha demostrat és que el Covid greu, no, el pacient que fa UCI sí que han tingut més problemes vasculars, no, de tipus isquèmia o hemorràgia, però sí que és veritat que el pacient en aquesta època, sobretot els mesos més durs de l'hospital, que no hi havien dit i que estava tothom amb Covid, sí que han consultat menys els pacients, potser que hagin tingut aquest, el que he dit abans, no, aquest AIT, no, aquest accident isquèmic transitori per por anar a l'hospital, o ictus que han sigut amb símptomes molt, molt, molt petits, i que la gent ha escollit millor quedar-se a casa que no anar a l'hospital a consultar. No? Això sí que s'ha notat d'una forma evident, sí.
Per tant, quina relació s'estableix o es podria establir entre l'ictus i la Covid?
Bueno, és el que deia abans. En principi, la relació no és molt, molt clara, però sí que el ictus greu, el pacient que està habitualment intubat a la UCI, sí que han tingut més problemes d'ictus greus o d'ictus hemorràgics. Això sí que s'ha vist que hi ha una relació i això s'han fet estudis. Però, en global, el pacient que té un Covid normal, no, que passa com una grip, que ho passa a casa, en principi, la gent no, no s'assusta perquè això, el risc de fer un ictus, pues, no... pràcticament és el mateix, amb Covid que sense Covid.
Per tant, sí que és en els casos, no?, més extrems en què tot el, sí, tot el cos, no?, per dir-ho d'alguna manera, pateix de forma més una... extrema, no?
Ah, exactament, sí, sí, sí. Casos només, sí, sí.
Hi ha algun perfil de persona predisposada a patir un ictus, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, evidentment, hi ha uns factors, hi ha uns factors que es diuen que no són modificables, com l'edat, el sexe, la raça, no? Això no podem canviar, però sí que hi ha factors que són modificables, que són molt importants, i que podríem posar, si amb ordre la importància, pues, la hipertensió arterial, el tabac, la diabetes, el colesterol, l'obesitat, el sedentarisme, no, no fer esport, tots aquests factors, evidentment, són molt importants i es consideren factors de risc vascular per predisposar a ictus isquèmics i també a ictus hemorràgics, també a vessament cerebral. Sí.
Ens deia, hi ha una part que no podem controlar, l'edat, el sexe o la raça. Això vol dir que hi ha també determinades edats en què es produeixen més,
sí,
o fins i tot més en homes que en dones, o més en dones que en homes?
Sí, està clar que a més edat, pues, hi ha més risc de tenir, evidentment, pues, més factors desvascular, de tenir més arrítmies cardíaques, que poden donar ictus. Això és evidentment que a més edat hi ha més risc. El tema del sexe també depèn, no? Però sí que s'ha vist, per exemple, que la mortalitat a les dones, no? A partir dels 60 anys, 70 anys, doncs la primera causa és l'ictus, no? Que potser així no és així a l'home. Però, bueno, veig que el sexe és sobretot l'edat i, bueno, i la raça també. Hi ha alguns tipus de malalties que poden ser més freqüents a la raça negra, com pot ser la hipertensió, algunes malalties de la sang. És a dir, això també sempre ho tenim en compte, l'origen del pacient.
Ens deia, a 30 dies de patir un ictus i aquest 20% de mortalitat, hem d'entendre que aquests primers 30 dies són claus per saber com evolucionarà la malaltia?
Sí, més que claus és quan hi ha més índex de recurrència. Si un pacient té un ictus minor o el que dèiem abans, o una vint d'ictus, pues el primer mes és el més clau no? Perquè es produeix d'una forma més important. De fet, un 10% pues tindran un ictus, no? El pacient que té una vint d'ictus. Aleshores, dic el primer mes perquè és el període més, una mica més important des del punt de vista de les recurrències, no? De repetir un ictus. Però, evidentment, una vegada tens un ictus, la fase més important és la primera setmana. Els primers 4, 5 dies, 6 dies, és la fase que el pacient es pot complicar i es pot morir.
Parlant d'aquest percentatge de mortalitat, és d'un 20%, per tant, mirant-nos-ho des d'un punt de vista positiu, hi ha un 80% de persones, no?, que tenen un ictus i no perden la vida. Amb quines seqüeles, però? És una malaltia que deixa moltes seqüeles?
Bueno, és la primera causa de discapacitat, per tant, és una malaltia que sí, sí, que és, evidentment deixa moltes seqüeles, no només del punt de vista físic, sinó també del llenguatge, i inclús fins i tot cognitius, de l'equilibri, i per tant, això és el que hem d'evitar, no? Ara amb els tractaments que fem a la fase aguda, no? De la reperfusió, de tractaments que es fan per via intravenosa o fins i tot intraarterial, no? Amb trombectomies, el que es diu la teràpia endovascular, sí que hem aconseguit baixar, pues, això, no? L'índex de seqüeles i discapacitat d'aquests pacients, però, evidentment, és una causa molt freqüent de discapacitat, sí, sí.
Uh-huh. Una discapacitat, per tant, que pot desenvolupar-se, entenc, en diferents àmbits, no? Depenent de la persona, depenent d'on afecti, de quina part del cervell
clar,
afecti,
clar,
no? Entenc?
Clar, clar, sí, sí, sí. Potser el més conegut és la falta de força, no? El pacient que es queda amb una falta de força amb un hemicòs, a la part dreta o esquerra, i que no pot caminar o que tenen cadira de rodes, però també hi ha seqüeles, pues, de tipus, el que deia abans, no? Pues que no, el pacient no pot parlar o no pot entendre, o no pot menjar, o no pot caminar per un problema d'equilibri, si afecta a zones més de la coordinació, vull dir que les seqüeles són molt variades, però bueno, bàsicament són això, no? És el tema físic, motor, i el tema del llenguatge, són les més conegudes i les més freqüents.
Quins són els signes d'alerta d'un ictus? El que ens ha de fer pensar, espera't un moment, què m'està passant, vaig a consultar.
Sí, jo sempre dic que són els 4 símptomes principals, són la falta de força, que habitualment afecta un hemicòs, que habitualment és la cara i el braç, o el braç i la cama. La falta de tacte, també, el quedar-se sense tacte també habitualment d'una part del cos, no només del braç, quan estem dormint, que això no s'ha passat a tothom, sinó pues, un hemicòs, no?, que es queda com suro, no?, com si fos suro. Després, l'altra seria pues, una dificultat per parlar, perquè la boca s'ha torçat, ens costa articular la paraula, o és que la paraula no ens surt. No trobem la paraula, però no com ens passa a tothom, que a vegades hi ha una paraula que no ens surt, no? I després ens en recordem. No, és un senyor que es queda sense, un pacient que es queda sense parlar durant minuts, sense poder parlar. Això és molt, molt típic de l'ictus. I després el quart símptoma seria el símptoma visual, en el qual el pacient doncs, no pot veure d'una part del camp visual, a l'esquerra o a la dreta, o d'un ull també, no? Que es pot quedar sec d'un ull a la sobte. No? Llavors, són aquests quatre símptomes, el motor, el sensitiu, el visual i el llenguatge, són els més importants que hem de considerar com a signe d'alarma, símptoma d'alarma, per pensar que tenim un ictus.
Mm-hmm. Doctor, en els factors que podien fomentar o que podien fer que siguem més propensos a tenir un ictus, m'ha parlat d'hipertensió, del tabac, de diabetis, del colesterol, l'obesitat, el sedentarisme, sí. L'estrès, i té algun factor també?
L'estrès, en principi, es considera un factor. El que passa és que no és un factor directe, el que passa és que l'estrès implica moltes coses. Un pacient que està estressat, habitualment, és un pacient que no s'alimenta bé, no dorm bé, té els nivells de cortisol més elevat, això implica doncs, igual més hipertensió, més sucre, és a dir, que l'estrès de forma secundària hi ha molts factors que estan lligats a l'estrès i que són factors que són de risc per fer ictus, com diem, tots aquests que he dit, no? La hipertensió, el sucre, el no dormir bé, el menjar malament, el sedentarisme, el tabac, la persona que està estressada i fuma, doncs fuma més, vull dir que és tot una conseqüència d'hàbits diaris que el pacient amb estrès pues, té més habitualment i això condiciona més risc d'ictus.
Uh-huh. Per tant, al final no és que l'estrès sigui una causa com a tal, sinó que l'estrès fa que se'ns desequilibrin aquests aspectes
implica,
que explicàvem ara,
clar,
no?
Implica molts factors que de forma secundària i clarament en relació pues, augmenten el risc d'ictus del pacient. Sí, està clar.
En els signes d'alerta no m'ha dit el mal de cap i segurament molta gent podria pensar que és el principal símptoma, no?
Sí, doncs mira, això és important. M'agrada que em facis aquesta pregunta perquè sempre m'agrada recordar que un mal de cap en principi no és un símptoma d'ictus, perquè mal de cap tenim moltíssima gent a molts moments de la nostra vida i malaniríem si pensem que cada mal de cap pot ser un ictus. Però només hi ha un mal de cap que és important saber que pot ser un símptoma d'alarma, que és el mal de cap que s'inicia de forma brusca, i quan dic brusca és súbita, amb menys de 5 segons, que és un mal de cap molt important des del punt de vista d'intensitat, i que és un mal de cap que, a més, no dura segons, sinó que dura hores. Un mal de cap d'inici súbit, ràpid, intens i perllongat amb el temps, és un símptoma d'ictus. En aquest cas, més típicament, ictus hemorràgic, no? Que dèiem que l'artèria es trenca, dona un vessament cerebral, i això típicament pot donar un mal de cap molt, molt important i molt súbit. Això sí que és un aspecte que m'agradaria que la gent recordés, no?
Per tant, hem de distingir aquest mal de cap que comença d'aquesta forma brusca d'aquells que patim migranya i tenim aquells punts de que sembla que fa com una pressió més forta, no?, de cop,
exactament,
però que baixa.
La cefalea migranyosa, no?, que és el mal de cap que és d'una part del cap, que és com si fos un cor per dins, que va amb nàusees, amb vòmits, això no té res que va amb un ictus, i tampoc el mal de cap que dius, que és com un cas, com una pressió, que això típicament és doncs, quasi cada dia, que el tenim més cap a la tarda, a vespre, tot això és més típicament de mal de cap que diem tensionals i que no té res a veure amb els de mal ictus.
Mm-hmm. Per tant, tinguem un compte també, perquè segur que més d'un ha vingut a preguntar, no?, i a consultar en algun mal de
cap.
Sí,
segur que hi ha gent doncs, més, amb més hipocondries, no?, i més aprensió, i tenen por, i no només d'ictus, sinó de tumors cerebrals i moltes coses, que en principi pues, bueno, no hem de pensar en això.
Uh-huh. Per tant, descartem aquest mal de cap. Escolti, el Departament de Salut ha fet públic aquest matí una nota de premsa sobre el codi ictus pediàtric, explicant doncs, que s'havia permès atendre a un centenar de casos a Catalunya. Sí. Què és un ictus pediàtric? És el mateix el que estem parlant, però en aquest cas en el cervellet d'un nen?
Sí, l'ictus afecta també els nens. Passa que potser els nens tenen altres mecanismes d'efecte d'ictus, que la gent gran, evidentment, el nen petit no té arteriosclerosis, no? El nen petit pot tenir una afectació doncs, congènita, pot fer una ruptura d'una artèria per un altre mecanisme, o malformacions vasculars, moltes coses que es poden manifestar ja des dels primers mesos de vida. I són ictus, evidentment, que afecten el cervell. I en el cas d'ictus isquèmic, doncs, també hi ha teràpies de reperfusió, com la que estem donant a la gent gran, i ara ja estan fent a la gent a partir dels 5-10 anys, no? I això, el Taulix, per exemple, és un hospital de referència amb aquest tipus d'ictus pediàtric.
Uh-huh. Clar, en el cas de l'ictus pediàtric, aquest codi ictus pediàtric en què consisteix?
Bueno, és el mateix. El nen arriba amb uns símptomes que el metge pues, de primària o d'urgències pues, sospita que pot ser un ictus per una afectació motora, sensitiva, sobretot del llenguatge. Llavors s'activa un protocol amb el qual es truca aquí al pediatre, en aquest cas del Taulí, que és l'hospital que jo estic, i aquí es comença una cadena de resistència amb el qual el pacient llega, arriba aquí a urgències, es truca al pediatre i també al neuropediatre, i també potser el neuròleg si hi ha dubtes, perquè el neuropediatre doncs, bueno, no veu tant ictus com el neuròleg, i amb aquest equip doncs, bueno, es decideix si el pacient doncs, s'ha de fer un TAC, urgent, s'ha de fer un angiotà, que és per veure les artèries, i si realment és un ictus, doncs es valora el tractament no només, com he dit abans, intravenós, no, amb un fàrmac trombolític, sinó també el tractament endovascular, de fer una trombectomia si realment hi ha un trombo que està ocluint una artèria. No? Mm. Vull dir, és una assistència molt similar, pràcticament idèntica als adults, perquè bueno, el pediàtric és més infreqüent i, bueno, i també dona més joc a problemes diagnòstics, no? Però moltes vegades no són ictus. Però clar, com no ho saps, doncs tens que fer tota la cadena assistencial del diagnòstic que fas per descartar aquesta patologia que es pot tractar, no?, a les primeres hores.
Uh-huh. En aquest cas, sobre el tractament, ens explicava ara que hi ha el farmacològic, aquest altre tractament que també ens deia. Entenc que aquí també són molt importants en l'àmbit de la recuperació, no?, com es traci aquesta recuperació i quina recuperació es pugui fer fora de ja l'àmbit hospitalari, no?
Clar, és evident que el tractament es fa a les primeres hores, però després, evidentment, que, a veure, l'objectiu és que el pacient no quedi amb cap seqüela i de vegades ho aconseguim, però de vegades sí que queden seqüeles i, per tant, és molt important la connexió amb el sistema rehabilitador, no? Els metges rehabilitadors, per ja començar una rehabilitació intensiva molt inicial, i això és fonamental, sobretot els primers mesos després de l'ictus, i més als nens que tenen més capacitat de recuperació que els adults. No?
M'explicava abans que la relació entre la Covid i l'ictus era aquesta, no? En els casos més extrems, però deia, potser sí que durant els mesos més durs de la pandèmia ens hem deixat de diagnosticar algun d'aquests avisos d'ictus. Li preocupa sí. Que ara puguin arribar casos més extrems per no haver diagnosticat aquells casos abans?
Bueno, saps què passa? Que ara ja han passat mesos, no? De la fase més dura del Covid, i realment, com et deia abans, la fase de recurrència més important són els primers tres mesos, no? Ara igual ja ha passat una mica, s'ha passat una mica l'arròs, com dirien, uh-huh. I llavors ara no em preocupa tant. Si la gent està informada del síndrome d'alarma i consulta en urgències quan han de consultar, jo penso que ara mateix no em preocupa el tema del Covid i de l'ictus, com fa un any, no?, per exemple.
Doncs David Cànovas, membre del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sabadell, moltes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell.
Molt bé, un plaer. Fins una altra.
Que tingui molt bon dia.
Adéu, bon dia.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.